Avui tenim amb nosaltres a Joan Martínez Vergel, és periodista, és llicenciat en Ciències de la Informació per l'Autònoma. Ha estat funcionari de l'administració durant 15 anys. Va ser director de la ràdio local de Rubí i també cap de premsa de l'Ajuntament d'aquella localitat. També ha estat director de comunicació de l'Ajuntament de Calafell. Avui és director del Canal Català Tarragona. També ha escrit Gai, el cinquè poder. Però no el tenim aquí per ni Canal Català, ni per Gai, el cinquè poder, ni per l'Ajuntament de Calafell, sinó per això de funcionari. Joan Martínez Vergel ha escrit un llibre que tenim aquí que es diu De 8 a 3, o De 8 a 3, Anécdotes de funcionarios, una portada publicada per l'editorial Estíria, en què es veuen aquesta eina bàsica del funcionari que és el tampó. Benvingut, Joan.
Moltes gràcies.
A veure, és un llibre d'humor, això? O és un llibre d'aquests de documentació, d'anècdotes que al final formen una categoria?
No, és un llibre d'humor. És un llibre per riure, un llibre per entretenir-se, i no és més que un recull d'anècdotes de funcionaris que no actuen amb bones praxis, però que, i sempre vull deixar molt clar, que no representen a la totalitat dels funcionaris, perquè moltes vegades tenim aquest estigma que tots els funcionaris són dolents, que ningú no treballa, i jo penso que això és mentida. El que passa és que sí que és cert que encara hi ha persones en concret, en administracions concretes, doncs que no fan la seva feina com l'hem de fer, no? I aquest és el recull que he fet d'anecdotari de 15 anys de treballar en l'administració pública, de 15 anys de parlar amb molts funcionaris, de moltes administracions, no només dels ajuntaments, sinó també de ministeris, de correus, de la policia, de la seguretat social, és a dir, de molts llocs, i que han anat explicant anècdotes, doncs que al final un dia vaig pensar, mira, no seria mala idea poder-les recollir totes en un llibre i que com a mínim la gent pogués riure una mica, no? Que... Tot i que després la lectura del llibre té un component que és una mica més trist, no? Perquè quan fas la lectura en global te n'adones que potser encara, tot i que l'administració en general està avançant bastant, sí que encara queda per arribar a aquesta modernització i aquest bon tracte que ha de tenir el funcionari envers el ciutadà, i per tant aquest bon afer, doncs potser caldrien encara aplicar polítiques perquè en realitat no es poguessin publicar llibres com aquest, no? I que realment no es tinguessin que recollir anècdotes que són molt surrealistes i que pràcticament poden pensar els ciutadans que són irreals, però que són totes reals, no?
Tot i això, a veure, no ens traguem importància. De 8 a 3 anècdotes de funcionaris és una eina fonamental pel bon humor del país, sobretot d'aquella gent que està disposada a fer cua davant d'un funcionari. És a dir, jo els recomanaria que aquest llibre, abans de dir, vaig a treure'm el carnet d'identitat, vaig a aconseguir aquí, no sé, que em visitin amb un centre d'assistència primària o el que sigui, que anés amb aquest llibre de 8 a 3 anècdotes de funcionaris i digués, mira, tot el que expliquen aquí és molt més gros del que em passarà a mi.
Això segur, perquè com a mínim tindrà la percepció de que el que li passi amb ell, si realment es troba amb un funcionari dels dolents, doncs serà menor del que es pensa, no? Jo començo el llibre dient que moltes vegades anar a l'administració és com anar al dentista, no? Perquè no saps si t'atendran bé, si hauràs d'anar 3 vegades, si tindràs tots els papers, si perdràs molt de temps... I això és una percepció que en moltes ocasions és veritat, no? I per tant jo penso que de vegades, tot i que hem de tenir molt en compte això que sempre dic, no? De no generalitzar, perquè no es pot generalitzar a cap de les professions i per tant tampoc a la dels funcionaris ni molt menys, n'hi ha de molt bons també, però és cert que quan et trobes amb un que no és tan bo, doncs tens problemes seriosos.
Clar, aquí podríem pensar, diu, mira, el Martínez Vergel aquest ha agafat els funcionaris perquè ja tenen una tradició que ve del Mariano José de Larra, allò de vuelvo este mañana. Però, clar, estem veient que no és un problema estrictament dels treballadors de l'administració pública, sinó que els treballadors de l'administració privada que tenen relacions amb el públic molt, molt bé tampoc es porten. Ho hem vist aquests dies, per exemple, a l'aeroport de Madrid, i el veiem molt, molt sovint amb altres coses. És a dir, no és garantia de maldat als funcionaris, ni de bondat als de la privada.
No, efectivament. I també hi ha alguna anècdota d'algun funcionari que s'inclou al llibre que explica precisament això, és a dir, que parla de quan no ha vingut un lampista a casa i li ha cobrat no sé què, quan realment no ha vingut un fuster i li ha fet una mala feina, quan no li han cobrat de més a alguna companyia d'assegurances, és a dir, també és cert que l'empresa privada té persones que fan males praxis. L'única diferència, clar, en aquest cas és que en ser empresa pública, és a dir, pagada en diner públic, suposa que ha de tenir un plus de qualitat i d'eficiència, no? Mm. I també és cert que aquests funcionaris que jo qualifico sempre dels dolents, doncs moltes vegades tracten el ciutadà com un problema, més com un client. Mm. I això, clar, això causa clar, problemes.
Dóna'm el llibre, sí. Dóna'm el llibre, i parlem d'un altre element que potser és una de les coses que ha posat més problemes als funcionaris. Em refereixo a la informàtica, i que permet al funcionari escapolir-se de la seva responsabilitat dient, ho sento, però a l'ordinador això no em surt.
No funciona.
O no funciona.
Se m'ha penjat. Sí, sí. Sigui.
Clar, amb això s'han acabat totes les anècdotes, perquè totes són la mateixa, no?
Aquestes, o funcionaris que els hi costa fer funcionar l'ordinador, que encara no saben com va. Jo comento aquí una anècdota d'un funcionari que em va explicar un dia en el llibre que hi havia una persona que li van donar un document així de 500 folis perquè el senyor aprengués com funcionava el Word, una eina fonamental per qualsevol document, no? Aquest senyor s'adormia, perquè clar, llegir-se un document de 500 folis del Word, doncs evidentment era un problema, no? Però avui precisament parlant amb una altra persona em deia, els funcionaris de justícia, em qualificava els de justícia, diu, jo m'he trobat que són bons i tal, diu, de totes maneres, diu, alguna vegada que he anat a justícia hi ha algun funcionari que l'ha ensenyat com es fa allò del corta i pega. Mm-hmm. I dius, home, que al segle XXI encara els funcionaris de X, no?, encara no sàpiguen com funciona el tema informàtic, doncs és complicat. Jo també poso moltes vegades un exemple, és a dir, avui mateix qualsevol de nosaltres podem agafar internet i comprar un elefant de Xina o d'Àsia i te'l porten en 4 dies a casa i te'l deixen al menjador. I com és possible que encara hi hagi administracions que no es pugui fer un document tan simple com un registre d'empadronament que es pugui arribar per internet, no? Mm-hmm. Doncs encara avui és molt complicat, has d'anar 4 vegades potser en algunes administracions, no a totes, per demanar un paper que diu que vius en tal lloc, mentre que per internet pots comprar-te, ja dic, exagerant molt, un elefant i te'l porten en 3 dies, no? Per què encara això no funciona i no es facilita aquesta tasca i aquesta relació entre ciutadà i funcionari, no? O funcionariat o administració en general, no?
Tu treballes en un mitjà de comunicació en l'actualitat, en el Canal Català de Tarragona, però has pogut treballar amb altres. Uh-huh. I clar, si no fem bé la feina, home, tenim una mica pelut per renovar, com si diguéssim, eh?
Evidentment.
Si no fem bé la feina, vindrà algun dia amb bones paraules o no, diguem, mira, escolta, hem pensat que l'horari ja no et convé, què et sembla, si tries una altra cosa, en definitiva et despedeixen. El funcionari no se'l despedeix mai.
No.
I aleshores no se'l despedeix, però hi ha algun estímul per ser el millor funcionari del mes? És a dir, hi ha alguna compensació que diguis, si jo faig la meva feina ben feta, que és el que em toca, i això es nota, hi haurà alguna compensació econòmica o digue-li com vulguis?
No hi ha compensació econòmica.
Amb la qual cosa, el funcionari que té ganes de fer bé la feina, hi ha un moment potser que se'n cansa.
Uh-huh. És el capítol que jo parlo del funcionari resabiat, també. És a dir, que aquí el que recullo són experiències que m'han explicat funcionaris que porten molt temps i que, com vostè molt bé diu, doncs se'n cansen. Llavors han viscut experiències que els hi han venut potser els que manaven en aquell moment o els polítics d'aquell moment, com que hauria un canvi, com que tot milloraria, tot aniria molt millor. Al final han anat passant els anys, han vist que tot continua igual, han vist que el sistema està enquilosat i s'han parapetat allò en el seu lloc de feina, sense moure, sense fer massa soroll, tampoc per no estorbar massa i per evitar això que comentava abans, no? El fet de que possiblement no em caigui un expedient per amagar-me aquí tanta estona, no?
Mm-hmm. Hi ha una altra cosa que és la que afecta la majoria dels ciutadans. No hi ha un excés de paperassa darrere de cada persona? Quan de vegades ens diuen que hi ha països que no tenen carnet d'identitat i que els hi tenen, en tenen prou amb la targeta de la Seguretat Social amb el carnet de conduir, dius, caram, doncs, jo necessito papers per tot, eh?
Sí, sí.
Que significa la seva cua corresponent, les seves fotografies, les seves, no sé, partides de naixement compulsades i coses d'aquestes.
Jo penso que hi ha un excés de burocràcia absolut. És a dir, crec que caldria fer un replantejament des del punt de vista polític, que són realment els que organitzen o desorganitzen tota aquesta situació del funcionariat a Espanya, de tot el que és la tramitació burocràtica. És cert que per alguns tràmits, jo que he estat molts anys a l'administració, calen uns documents i són impepinables. És a dir, si vostè vol fer una obra major, doncs necessita tot un seguit de documents que han d'estar certificats, perquè hi ha un risc de seguretat. És a dir, hi ha algunes tramitacions que es fan a les administracions, als locals, per exemple, que sí que tenen uns requisits de documentació que són impepinables. Però, en d'altres ocasions, no caldria. És el mateix exemple que li posava abans. No cal que per un certificat d'empadronament s'hagi d'anar, o no caldria, ara sí que cal, però no caldria anar a l'Ajuntament perquè et posin la signatura de no sé qui, el segell, de no sé quants, de vegades tres signatures perquè això ho ha de signar l'alcalde, el secretari, el tresorer, l'interventor i no sé qui. Dius, per aquest paper només calen tantes signatures o per aquesta, o per poder aixecar un mur a la meva habitació, que són quatre totxos, no sé què, he de demanar 35 papers i no sé quants, les... potser no, potser no, però clar, això també forma part d'aquest anquilosament en el qual està immers el sistema funcionarial, perquè portem molts anys, els mateixos tràmits que estem fent avui són els mateixos que estan fent fa 5 anys, 10 anys, 15 anys, 20 anys. Mm. És a dir, són els mateixos. Per tant, dius, potser en els darrers 20 anys ningú no ha començat a dir per què no racionalitzem tot el sistema administratiu, per què no racionalitzem tota aquesta paperassa que dèiem entre cometes abans, no? Perquè sigui molt més fàcil fer els tràmits amb l'administració i reduïm aquestes cues, reduïm aquest tracte amb el ciutadà, no? Per això cal acció política, acció de qui mana.
Algunes vegades, sí, tothom sembla que ha passat algun moment o altre, per exemple, per una oficina dels jutjats. Han inaugurat uns jutjats determinats o unes dependències judicials, llampants, magnífiques, tot va molt bé. Torna-hi al cap d'un mes. Al cap d'un mes, les parets, que eren absolutament blanques, de marbre o el que sigui, comencen a estar plenes de cartellets que els mateixos funcionaris han fet, dient, no és aquí, vagi cap allà, amunt, avall, en fi, que el funcionament de la mateixa administració no acaba de funcionar i el propi funcionari intenta arreglar, doncs, que la gent no perdi el temps. Aquestes idees que surten de la base funcionarial no serien bones que fossin aprofitades pels seus dirigents?
Jo penso que sí. Jo moltes vegades dic també que el funcionari dolent no neix, sinó que es fa. Moltes vegades la manca de criteris dels propis directius o dels propis polítics, de qui mana a nivell tècnic per sobre dels funcionaris o dels propis polítics, són els que provoquen que aquestes coses succeeixin, no? Jo tinc un exemple molt clar. Fa poc vaig tenir una nena, vaig anar al registre aquí a Barcelona a poder-la inscriure, vaig entrar, hi havia una cua de 200 o 300 persones perquè estaven totes allà, i quan vaig arribar hi havia tot ple de cartells que posava certificat de naixement, certificat de no sé què, certificat de no sé quants, i vaig agafar el numeret, vaig quedar allà, vaig estar com 3 quarts d'hora, una hora i quart, i quan ja estava a punt d'arribar a la persona que m'atenia, una funcionària es va aixecar perquè em va veure un paper que portava de color groc, que era el de nounat, i em va dir, no, és que no és aquí, és que és allà, amb una cantonada, que hi ha una porta, que no sé què. Clar, dius, després de 2 hores de fer cua amb una dependència que portava no sé què, ara em fan anar a fer cua a una altra porta d'allà, perquè és tan difícil posar una bona senyalètica que digui on s'ha d'anar.
Això ho fan per compensar l'esforç que fa la mare en portar al món aquesta criatura. Clar. I aleshores li diuen al pare, tu, ella parirà amb dolor, però tu també.
Ella ha estat 9 mesos, tu estàs 3 hores.
Ara pensava en una cosa que va passar fa temps a l'empresa Nissan, ara per desgràcia també vaja, amb aquest problema de l'expedient de regulació d'ocupació. Fa uns 3 anys aproximadament, i el comitè d'empresa em disculparà si no són 3 i són 4, l'empresa Nissan va tenir un conflicte amb els seus treballadors, i era el conflicte de l'hora del bocata. Sembla ser que volien rebaixar de 25 minuts, que és el que es prenia el treballador, a 15, si fa no fa. Bé, vostè acaba de dir que molta gent no sap quanta estona estan esmorzant els funcionaris.
Uh-huh. I aquestes declaracions s'han causat molta polèmica, perquè he tingut pràcticament 200 i pico de comentaris que la gent ha tingut una mica la pell fina en aquest sentit, no? És a dir...
Oh, i la pell fina, aquesta és una de les matèries clar, que tenim en aquest moment més extenses.
Clar, quan parles d'aquest llibre i no pares de repetir que no tots són iguals, que no totes les administracions són iguals, que no a tot arreu és igual i que hi ha molta gent que és bona, sembla ser que això queda aparcat per al titular que diu que efectivament hi ha gent que no controla les hores dels esmorzars, no? I és cert, és a dir, hi ha llocs on l'esmorzar són estipulat en 20 minuts, hi ha gent que fa 40, hi ha gent que fa 50, hi ha gent que fa 10, hi ha llocs on realment tenen la cafeteria dins del ministeri, per exemple, i fan els 20 minuts corresponents, és a dir, a cada lloc és, cada casa és un món, que diuen, no? Però sí que és cert que no hi ha un control en alguns llocs sobre quin és el temps que els funcionaris dediquen a esmorzar.
Un dels remeis que tindríem, potser, perquè l'administració fos una mica més àgil, és enviar-li de tant en tant a persones com la Fera Ferotge. Anem a sentir-la.
La Fera Ferotge.
Joan Uller, Fera Ferotge.
Bona nit, Joan.
Bona nit.
Vull explicar un acudit. Va un senyor al ministeri i diu: perdoni, que no treballen aquí per la tarda? Diu: no, 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 quan no treballen és pel matí, per la tarda ja ni venen.
És molt antic aquest,
eh? És molt antic.
Però sí, nosaltres també som antics.
Tu.
És veritat, això? No.
Aquesta és una frase de les típiques i tòpiques que el funcionari... La veritat és que els funcionaris... aquest llibre que ha arribat a molts funcionaris que realment treballen i treballen molt bé, s'ho han pres amb un humor excel·lent. És a dir, tinc molts amics...
Cal.
Tinc
molts amics,
sí, sí, tots amics molt funcionaris molt que s'ho han pres, és a dir, és com si jo moltes vegades poso l'exemple al revés, dic, com si diuen: tots els periodistes sou dolents perquè tots feu periodisme basura, escombraria, no sé què. Jo no em sentiria al·ludit per aquest comentari, no?
Si haguéssim doncs... de donar un sant patró a la classe funcionarial, seria Kafka.
En algunes ocasions, sí.
Per exemple, m'explica una anècdota.
Home, jo explico l'anècdota sempre...
Aquesta del paper del dia que va néixer la seva filla.
Home, aquesta és una...
Això només són dues hores.
Aquesta és una...
Això fa riure poc. Una de...
Però
ben
fixa't,
animal.
Però fixa't...
La que portarà a vendre el llibre.
La més bèstia que jo... Bueno, la que està causant furor és la de les 25 hores.
A veure.
En un dia. Mm. És a dir, d'un senyor que se'n va anar a un director de recursos humans per dir-li que ell havia treballat 25 hores extres en un dia. I el director de recursos humans li va dir que això era impossible i que, per tant, no li pagava. El funcionari li va dir: bueno, vostè no m'ho paga, algú m'ho pagarà. Ja mouré els fils que calguin. I, efectivament, aquest senyor va moure no sé quins fils, suposo que d'algun jefe supremo o d'algun polític, que immediatament, al cap de dos dies, va donar una trucada, va fer una trucada al director de recursos humans per dir-li que li paguessin aquestes 25 hores.
Perdona, podria ser possible. Podria ser el dia del canvi d'hora.
Efectivament. Mm-hmm.
És a dir, que potser no és tan kafkià ni surrealista com això.
També és veritat. Hi ha l'altra també, que jo l'explico, que és la del mort, que aquesta també és surrealista, que li dic el mort perquè el pobre home al final serà famós, perquè era un funcionari que se li va morir el pare, i aleshores quan se't mor un familiar directe, doncs tens el dia de la mort i el dia següent com a assumptes propis per l'enterrament. Fins aquí cap problema. El problema es planteja quan una directora de recursos humans es troba al cap d'un mes i mig amb aquest funcionari que li diu que no va anar a l'enterrament del seu pare, però que com que hi havia un dia d'assumptes propis, el volia ara. En els dos casos hi ha una diferència, que també és la que vull remarcar per demostrar quan hi ha eficàcia o no a l'administració. En el cas de les 25 hores sí que es van pagar. En el cas d'aquest funcionari que va demanar aquest dia d'assumptes propis perquè no es portava el pare i no va anar a l'enterrament i va demanar després, li van denegar. Per tant, dius, una va funcionar malament, una altra va funcionar bé.
Hi ha una obra de teatre que es diu El contrabaix, que va escriure Patrick Susskind, i el protagonista és un contrabaixista que està desesperat que ell volia ser un artista i acabat sent un funcionari.
Un contrabaixista d'una empresa.
Un contrabaixista d'una orquestra, allò, a més de ser un funcionari de l'instrument més fosc, que està en un racó que no el veu ningú, que no el sent ningú, quasi. I en un moment diu, quina tristesa, per més grossa que la faci, tot i que comenci a fer crits durant un Beethoven o un Mozart, no em fotran mai fora d'aquí.
Aquesta és una de les realitats absolutes.
Si tu vols sortir, no et poden fer fora, oi? No. És com allò que la gent que en els casinos diu: no em deixin entrar.
No, no, l'has de fer molt grossa. L'has de fer molt, molt grossa perquè et caigués un expedient que et poguessin fotre fora. És evident.
I per què no es fa aquesta cosa d'avaluació trimestral, semestral, anual?
Això se'ls hauria de preguntar als responsables polítics, que són els que realment controlen.
Clar. Sembla que va ser Sarkozy qui ho va proposar pels ministres.
Generaria una nova generació de funcionaris que vigilarien els altres funcionaris.
Clar. El que és molt curiós és que, com que, clar, hi ha aquest estereotip que el funcionari no fa res, que el funcionari cobra molt, que el funcionari està una hora esmorzant, que el funcionari... Doncs tot això està provocant una cosa que a mi em preocupa, i és que vaig llegir l'altre dia en un diari que em sembla que una enquesta que feien els joves, hi havia més del 60% dels joves llicenciats en físiques, en químiques, en, o sigui, en carreres universitàries, que volien ser funcionaris.
Abans sempre es parlava del funcionariat madrileny com el gran estigma, l'oficina siniestra, Mariano José de Larra, perquè hi havia un gran funcionariat allà. Ara, a Catalunya, en els últims 30 anys, ha crescut una classe funcionarial. S'ha fet malbé de pressa o encara anem amb bons ritmes d'eficàcia?
No, jo penso que anem en ritmes d'eficàcia, eh? El que passa és que...
El 15%, va, és que ja... Has dit massa vegades això, la no totalitat, bastant...
No, sí, el percentatge és complicat, però jo posaria un 70-30, eh?
A favor dels dolents?
No, no, a favor dels bons.
Sí, perquè fas un llibre.
A favor dels bons.
Si només és no, una pecata minuta.
Hi ha, home, un 30% d'anècdotes sobre funcionaris, déu-n'hi-do, eh? Perquè aquí hi ha com 100 anècdotes, per tant, aquest 30% dona per molt.
A veure, Generalitat, Diputació o Ajuntaments, quins són els més fatals?
Jo penso que on hi ha més conflicte és amb els ajuntaments, per una raó molt senzilla, perquè el ciutadà, tard o d'hora, trepitjarà un ajuntament. Difícilment trepitjarà la Diputació o la Generalitat i potser a la seva vida trepitjarà un ministeri. Per tant, a l'ajuntament, on és el lloc que per qualsevol cosa que faci ha d'anar tard o d'hora, doncs és on es produeixen més situacions d'aquest tipus, no? Perquè amb un ministeri per anar doncs és molt complicat. Per tant...
Sí, però al mateix temps també... La gent de l'Ajuntament ha d'estar més atenta perquè de tant en tant veu algú, de tant en tant treballa. Clar, és això que dius, potser els de la Diputació o el Ministeri no fan res perquè no hi ha res a fer.
No, jo tampoc no seria tan agressiu en aquest sentit, perquè cadascú tindrà la seva feina, tot i que, evidentment, la feina de contacte directe amb el públic és als ajuntaments. Les diputacions tindran d'altres feines, la Generalitat té d'altres feines, no està en aquesta relació directa amb el públic, que és potser la que sí que provoca que hi hagi moltes més anècdotes d'aquest tipus, no?
No podria passar, per exemple, que algunes administracions tinguessin molt més empleats dels que necessiten autènticament?
Això és veritat.
Doncs i per què no anem a racionalitzar-ho, això?
Bueno, però això és un tema que moltes vegades entrarem en una altra discussió que és més política. És a dir, aquí hi havia una anècdota que també recull el llibre d'un funcionari que m'explicava que hi ha una administració que té 60 càrrecs de confiança política. És a dir, que no tenen cap mena de plaça guanyada ni res. 60 càrrecs de confiança política, que hi havia gent fins i tot a la brigada. I això m'ho explica i ho recull aquí en el llibre. O sigui, agafar un càrrec de confiança polític per anar a la brigada municipal d'obres, doncs ja em dirà vostè si no és un excés de personal.
Ja hi ha molts cunyats a l'atur.
Ja m'agradaria tenir tanta gent en la que confiar, perquè és difícil. Sí. Hi ha una paraula associada a la paraula funcionari, que és oposició. Les oposicions són justes, efectivament, estem davant d'oposicions transparents, que efectivament es valoren els mèrits i l'habilitat i la idoneïtat d'aquella persona.
Jo crec més en les oposicions que quan es fan seleccions de borses de treball, per exemple. És a dir, jo sóc un partidari de les oposicions, de que la gent passi unes proves i de que la gent que realment està passant proves i està en ministeri són gent que està molt formada. Una altra cosa és quan, i parlo per exemple de les administracions locals, que són les que en els quals s'incrementa molt el nombre de persones que entren a treballar, molts entren per borsa de treball i per tant per una selecció, entre cometes, en la qual sí que en alguns casos és molt més subjectiva i molt més arbitrària del que hauria de ser si realment fos una prova pública, oposició pública, amb un temari públic, com fan els funcionaris que entren, per exemple, en un ministeri.
Imaginem de cop i volta que els neocons triomfin al 100%, s'aboleixi l'administració i tot sigui una cosa absolutament privada.
M'agafes 4 milions de persones al carrer, pràcticament.
Sí, però pregunto, aquesta gent estaria preparada per treballar a l'empresa privada?
Doncs el 70% segurament sí, el 30%.
Estem al 70-30, no et mous d'aquí.
No em mou.
Tampoc és del tot cert això del 70-30, perquè, no sé...
A veure, aquí estem donant dades perquè em demanes dades, però no hi ha cap estudi científic que digui que és un 70-30, potser un 80-20...
No, o... Encara es pensa que el funcionari és aquell senyor de la finestreta i de l'administració dels papers, sí, però...
I amb manguitos, que deien abans.
Exacte, però hi ha molta gent que treballa de l'administració i fa altres feines, mestres, professors de teatre,
metges.
De l'Institut del Teatre no en parlem, que en sé una mica.
Per això, també ets un funcionari tu.
Era, estic en, com li diuen això?
Excedència.
I no cobro, eh?
I no cobres.
Trobo tremendo que per anar a treballar no em paguin.
Sí. I no t'has queixat encara?
No.
Deixem-ho aquí, tenim aquest llibre de 8 a 3 anècdotes de funcionaris, Joan Martínez de Vergel, com dèiem. Important endur-se'l si un ha de preparar-se per una cua prolongada com la que li va tocar al mateix autor en el moment d'inscriure la seva filla que acabava de néixer. Quin nom li ha posat a la filla?
Sara.
Ah, és un nom normal, no?
Normal i corrent, no tenia cap mena de problema conceptual.
Que no hi hagués allò. Mentre estic aquí esperant, no he anat canviant i potser ara es dirà administració.
La meva dona em mataria.
Puc explicar una anècdota romanesa immillorable?
A veure.
Arribada a l'aeroport Otopeni de Bucarest. Dos finestretes. Una diu Visa, visat, amb lletres enormes. A l'altra posa change, canvi, lletres enormes. Es creen dos cues terribles. Al cap de 20 minuts s'obren les dues finestretes i el primer client de la finestreta del change diu que em podria canviar $20. I diu no, el canvi és aquí al costat. I no, escolta, si aquí ho posa molt gran, enorme. I quan van obrir l'altra finestreta del visat, va dir, mira que venia a fer el visat. I diu, no, no, el visat és aquí al costat. I 200 persones van canviar de cua quan estava indicadíssim allò. O sigui, jo crec que és una broma, que és sentit de l'humor per part dels funcionaris.
No? Romanesos.
Romanesos.
Aquests no els conec, no els conec.
Gràcies, gràcies, Joan Martínez Vergel, de 8 a 3, anècdotes de funcionari, publicat per Estíria. I després de tanta lletra també aniria bé una mica de música agradable per aguantar les cues, o de vegades allò de torni vostè demà, o simplement li falta un paper, o aquesta última frase, el sistema s'ha penjat, vostè no surt a l'ordinador. Que això és ja la desaparició absoluta dintre del món de l'administració.
O està reunit.
Això també.